Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. El jutge Manuel García Castellón ha fet cas de la petició del fiscal de l'Audiència Nacional, Miguel Ángel Carballo, i ha decidit enviar a presó sense fiança els 7 detinguts per terrorisme en l'anomenada Operació Judas. El magistrat considera que hi ha indicis que els 7 arrestats formen part d'una organització amb una estructura jerarquitzada que pretén instaurar la República Catalana per qualsevol via. Precisament al Parlament de Catalunya, on hi ha activitat aquesta tarda per votar les propostes de resolució en la segona fase del debat de política general, la CUP ha abandonat ara fa uns minuts l'hemicicle en conèixer aquesta ordre de presó per als detinguts. El diputat Carles Riera ha demanat la interrupció del debat de política general, però el president del Parlament, Roger Torrent, ha avisat que no es podien tallar les votacions. Precisament ha estat enmig de les votacions d'aquestes propostes quan s'ha sabut la notícia des de l'Audiència Nacional. Precisament la Cambra Catalana, entre aquestes propostes de resolució, n'ha aprovat una que demana donar una resposta unitària a la sentència i buscar l'amnistia en referència al judici del procés al Suprem, en aquest cas. En el debat, el Parlament ha donat llum verda també a la proposta conjunta de Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP, precisament sobre el judici del procés. En aquesta segona i última sessió també es vota una proposta conjunta d'Esquerra i Junts per Cat que demana que la Guàrdia Civil se'n vagi de Catalunya perquè consideren que actua com una policia, diuen, de caràcter polític. Canviem de qüestió. L'expresident francès Jacques Chirac ha mort avui als 86 anys al seu domicili de París, segons ha confirmat la família. Havia estat president francès entre els anys 1995 i 2007. Abans, en dues etapes, havia estat també primer ministre i, durant 18 anys, entre una etapa i l'altra, alcalde de París. El PSOE tornaria a guanyar unes eleccions, segons el Centre d'Investigacions Sociològiques, que ha fet públic avui un nou sondeig. Els socialistes obtindrien el 34,2% dels vots i el PP, segona força, que també pujaria però menys, es quedaria en la meitat, un 17,1%. La força que més perd de les altres és Ciutadans. I encara destaquem que l'Observatori de l'Estartit ha certificat una regressió costanera de 15 metres en 25 anys. Concretament, des de l'any 1946 han estat 40 metres. Per tant, la velocitat de retrocés està augmentant. En plana cultural, es fa a les 8 d'aquest vespre al Palau de la Música Catalana de Barcelona un concert amb el baríton Benjamin Apple i el pianista Christian Besuidenhout. Interpretaran obres de Schubert i Mendelssohn dins el cicle Palau Grans Veus Lied. I, finalment, comentem que es fa a aquesta hora, a les 6 de la tarda, la inauguració del curs acadèmic de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Girona. A la mateixa seu de l'Institut a Girona, a aquesta hora a les 6, amb lliçó inaugural titulada Què és l'humà, a càrrec de Jaume Julià. Presideix l'Eucaristia i l'acte posterior al bisbe de Girona, Francesc Pardo. Fins aquí l'actualitat, de seguida al Mirador. Avui parlarem del greu drama de la violència masclista. Abans, el pensament del dia amb el doctor en Ciències de l'Educació i president de l'ONG Mirada Solidària, Miquel Albert Soler.
Ben trobats, amigues i amics oients a Ràdio Estel. Dissolució de les Corts Espanyoles. El dia abans, escorcolls i detencions. A mitjans d'octubre, sentència, segurament amb inhabilitacions. I el 10 de novembre, noves votacions. Tot massa calculat. I això fa que cada dia siguem més els qui pensem que aquestes noves eleccions no venen determinades per la manca d'acord entre partits polítics, sinó per la pressió exercida per certs poders fàctics de l'Estat espanyol, econòmics, religiosos, monàrquics, judicials, perquè hi havia senadors i diputats que incomodaven massa, alguns per ser polítics empresonats, altres per ser persones properes a l'entorn del president Carles Puigdemont. Per tant, desfem-ho tot i tornem a anar a votar, a veure si els catalans i catalanes ara voten diferent i ens ho posen més fàcil. Davant tot això, els ciutadans de Catalunya ja sabem què hem de fer. persistir, persistir i persistir. Tossudament alçats, això sí, sempre davant de les urnes i amb pacifisme, mai quedant-nos a casa ni amb violència. Salutacions de qui us ha parlat, en Miquel Albert Soler.
Ràdio Estel.
Vols estar al dia de tota l'actualitat econòmica i social? Soc en Quim Esteban i em pots escoltar al Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, produït per Mireia del Pozo, per un món millor, cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
A la Caixa impulsem milers de projectes socials. Treballem per trencar el cercle de la pobresa mitjançant l'educació i ajudem totes aquelles persones que ho tenen més difícil per aconseguir una feina. Perquè som la fundació que inverteix per crear més oportunitats per tothom. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 6 minuts i mig de les 6. Salutacions també del José Matosas a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. Comencem el nostre temps diari a aquesta hora d'anàlisi de l'actualitat. Dedicarem el nostre col·loqui a parlar de la violència masclista que continua provocant, com sabeu, la mort de dones gairebé cada setmana a l'estat espanyol, almenys pel que sabem. Estem davant d'una perversió humana, i això no és cap secret, i social. És greu perquè inclou agressió, moltes vegades amb resultat de mort, i alhora un menyspreu al gènere femení que arriba als nivells més condemnables, que són el fet que un home es cregui amb una mena de llicència per disposar de la vida de la seva parella o exparella dona, només pel fet de ser d'aquest sexe. Avui analitzarem aquest tema perquè, per exemple, el que va passar dijous passat a Madrid durant un minut de silenci per una recent víctima d'aquests crims masclistes no és una anècdota menor. Revela una dificultat afegida dins la lluita contra aquesta xacra. El fet que un sector de la societat, encara que sigui minoritari però representat per un grup polític, tingui una visió desenfocada del problema, mostra que queda encara més feina per fer de la que ens pensem. Recordem que l'actual alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, recriminava públicament el dirigent de Vox, Javier Ortega Smith, que mostrés amb altres persones de la seva formació una pancarta en què es deia «la violència no té gènere». La llibertat d'expressar maneres de veure les dues realitats socials no dona llicència per contaminar així un acte de rebuig a la violència de gènere i, sobretot, per menysprear i agredir moralment la víctima i els seus éssers estimats. Més enllà d'aquest trist episodi a Madrid, la violència masclista continua present malgrat la llei integral que tenim en vigor a Espanya des de l'any 2004 i malgrat les mesures preses, per exemple, amb el telèfon gratuït, les ordres d'allunyament i la sensibilització social. És evident que la violència és la màxima perversió de l'ésser humà i que es manifesta en molts altres àmbits a banda dels comportaments masclistes. El que tenim amb les dones assassinades o ferides, però, és un comportament de doble perversió. Com us dèiem, la d'agredir i treure la vida i la de considerar la dona un ésser del qual l'home pot disposar, fins i tot per decidir sobre la seva vida. No caldrien més paraules per reflexionar sobre un fet de rostres i sofriments humans, però també de xifres, més d'un miler de dones assassinades arreu de l'Estat des del 2003. El problema és greu i la societat haurà de fer molt més per acabar amb aquests crims. I parlem d'aquest tema amb Verónica Jazmín García Morales, que és professora de Seguretat Urbana a la Universitat de Barcelona, entre altres coses. Bona tarda, benvinguda, Verónica.
Bona tarda, Ignasi.
Com està?
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies a vostè. Després d'un temps en què ha estat fent uns cursos a Mèxic, ha tornat, oi?
Así es. Así que estamos de vuelta aquí en Barcelona.
Ben tornada i contents de tenir-la entre nosaltres aquí a l'estudi de Ràdio Estel. I també estem contents de tenir Lluís Batlló, advocat penalista. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Vostè no ha estat a Mèxic recentment, però continua treballant amb temes, entre altres coses, també relacionats amb el gènere.
Sí, sí, la realitat és que bastants assumptes de violència domèstica o de violència de gènere, que és la paraula millor dita, tant a vegades com a acusació, és a dir, defensant a la víctima com a defensa, defensant a l'investigat.
Entrant en el que va passar, per exemple, la setmana passada a Madrid, clar, moltes vegades s'utilitzen frases que en elles mateixes no és que siguin falses, és a dir, que la violència no té gènere no és fals. Però, clar, també tenim una mica el do de la sensibilitat, de l'oportunitat, de, no sé, del respecte a les víctimes, sobretot.
No, claro, y como bien señalas, Ignacio, al principio, bueno, es plantear el debate en estos términos es hacerlo de manera totalmente desenfocada, ¿no? ¿Qué más quisiéramos? Que primero no hubiera violencia y que esta efectivamente no afectara más a un determinado sector de la sociedad. Pero creo que para ello, bueno, habría que tener al menos la curiosidad de ir y ver qué es lo que significa la violencia de género y además toda la lucha, ¿no?, que ha habido detrás para poder poner en evidencia o poder poner incluso en palabras una violencia que ha sido silenciada y que ha sido invisibilizada durante muchísimo tiempo, ¿no? Creo que plantear el debate en estos términos, bueno, también nos lleva a nosotros no tanto a rebatir, sino precisamente a reflexionar, ¿no? ¿Qué es la violencia de género? ¿Por qué se llama violencia de género? ¿Y qué problemas tendría si cambiamos, ¿no?, esta denominación? Sería, ¿no?, como para empezar un poco a hablar,
sí,
de este tema.
I tant, perquè de vegades un dels arguments, com diu vostè també, desenfocats, passa per dir, oh, és que també hi ha violència de pares a fills, o hi ha violència entre dos germans, o hi ha violència entre un net i la seva àvia, o entre un cuidador i un ancià. Però això no ha de desenfocar el problema específic de la violència de gènere.
Des del punt de vista percentual, està clar que hi ha molta més violència de gènere, és a dir, de les agressions que pateixen les dones vers els homes, que no, diguéssim, altre tipus de violència. I s'ha de condemnar tota la violència, però jo crec que va ser molt desafortunat aquell succés que va passar a Madrid.
Sí, l'exhibició d'aquesta pancarta...
Sí, perquè, com dice Verónica, pues hay, es rechazable cualquier tipo de violencia, pero hay una violencia de género que crea una alarma social precisamente por el número de sucesos que ocurren cada día.
De debò crea prou alarma social, ho diem en el sentit positiu, per intentar erradicar el problema, perquè de vegades dona la sensació que la violència masclista no genera tanta alarma social com poden ser, per exemple, aquests focus d'inseguretat que hem tingut últimament a Barcelona amb apunyalaments o altres fets violents.
A ver, yo creo que crea alarma social los hechos de violencia de género que producen la muerte. Esto sí que lo crean. Y después, desgraciadamente, hay muchos otros temas de violencia de género que no acaban con el resultado muerte, pero que, por ejemplo, el maltrato habitual psicológico que se hace a la mujer por parte de muchas de sus parejas, este es un tema gravísimo, es un tema que además crea un síndrome, como digamos, de Estocolmo de la mujer, que hace que muchas veces no denuncie una mica el que tú deies al principi, ¿no? De dir, bueno, es que la dona no pot denunciar per molts telèfons que hi hagin d'ajuda perquè no es veu amb força, ¿no? Perquè depèn de totes del marit, està com abducida per el marit. Però també s'ha de dir un aspecte des del punt de vista jurídic, és que la llei integral que tu comentaves, Ignasi, contra la violència de gènere, hace que todo acto que pudiera ser, susceptible de ser llevado por esta ley, se acabe llevando por aquí. Y claro, en los juzgados nos damos cuenta que hay un 10%, por ejemplo, de casos muy graves, incluso pues con el resultado muerte, pero después también hay un importante porcentaje de casos que podrían ser discusiones elevadas de tono, que no quiere decir, y que a veces acaban en un suceso más o menos violento, pero que yo no lo tildaría de violencia de género como para tener que pasar por ese proceso. Y se crean situaciones también un poco a veces injustas desde el punto de vista jurídico, porque claro, el hombre allá pues tiene un poco todas las de perder. Esto, dicho así, puede parecer escándalo, pero es que lo ha dicho incluso pues alguna jueza decana, abogadas, digo abogadas con A, digamos, juezas, es decir...
Molt compromeses amb aquesta causa,
molt compromeses amb aquesta causa,
de la dona.
Sí. La llei integral tindria que reformar-se, ara fa ja des del 2004 que està en vigor, per intentar fer una criba dels temes que són realment aquests que parlem amb la Verònica, d'altres temes que, sent importants, bueno, tindrien que portar-se per la via de les lesions, que hi ha un delicte ja en concret, això, no de violència de gènere, perquè no estem parlant de maltractadors, estem parlant d'una altra situació.
Bé, per exemple, coneixíem ahir una dada, i és que el 30% de les víctimes mortals per violència masclista havia presentat denúncia. A Catalunya les denúncies prèvies han baixat fins al 13% dels casos, dades d'Espanya i dades específiques de Catalunya conegudes per l'Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere, que mostra així la seva preocupació, clar, perquè si un 30% de les que han mort havien denunciat, vol dir que alguna cosa no ha funcionat, alguna cosa ha fallat de
claro,
la llei.
Claro, en este caso, por ejemplo, bueno, ¿cuál sería la actuación del Estado para proteger la vida, o sea, la integridad personal y la vida de estas mujeres? Entonces, aquí también cuando hacía referencia a lo de la alarma social, bueno, tiene que ver, creo, también con todos estos estereotipos o prejuicios o ciertas conductas que respecto con este tipo específico de violencia, bueno, parece que socialmente habían sido permitidas y es lo que en muchas ocasiones no permite visibilizar o poner voz a muchas situaciones de violencia. Incluso cuando se denuncia, si, por ejemplo, algunas autoridades no han trabajado el tema de los prejuicios o los estereotipos, se ha visto cómo pueden agravar, ¿no? O pueden no acompañar en la protección sobre las mujeres. Por ejemplo, hay estereotipos sobre los que se dice, bueno, son problemas de pareja, esto lo podrán resolver en un tiempo, y no se entiende que detrás hay una lógica que activa la violencia de cuando hay este tipo de ideología que activa la violencia del hombre contra la mujer cuando hay, por ejemplo, un proceso de separación o de divorcio en el que él no soporta que ella decida irse, que ella decida dejarlo. Aquí hay un repunte de esta violencia que quien no está formado en violencia de género no lo identificará, seguirá estos patrones que socialmente se han aceptado y, por tanto, esto deriva en una vulneración de la integridad física y de la vida, incluso, ¿no?, de las mujeres. Y lo vemos actualmente cuando también esta reacción violenta se dirige hacia lo que las mujeres más quieren, ¿no?, que son sus hijos. Y este creo que es un efecto muy grave y muy dañino, ¿no?, para ya no solo para la mujer directamente, sino para la sociedad en su conjunto.
Evidentment, pel conjunt d'una família, pels fills, que són també febles en aquest aspecte, són vulnerables i necessiten més protecció.
Sí, de fet, és un agreujant. El fet de que el capítol de la violència concreta es dugui a terme, diguéssim, en la vivenda familiar, el domicili conjugal davant els fills, seria un agreujant. I hi ha un aspecte, ara, arrel de lo que comenta Verònica, també molt interessant, i és que aquest delicte és molt, molt transversal, perquè a vegades podríem dir, bueno, aquest problema de la violència té com a causa la manca d'educació, però sembla que no és veritat, perquè no és que diguis és que són persones de baja cultura los que cometen aquest tipus d'actes, sinó que tenim molta gent, podríem dir, gente bien, gente, digamos, con una...
Gent qualificada, amb títols universitaris, ben posicionada laboralment.
Molt ben posicionada, que cometen actes de violència de gènere. Y esto es un hecho pues bastante curioso, como también es curioso que muchas veces se piensa que el perfil del maltratador es una persona pues de estas así brutota, cuando los maltratadores que yo he podido conocer, digamos, profesionalmente, son personas exquisitas en el trato muchas veces, porque el verdadero maltratador, especialmente el psicológico, son personas que tienen un punto como, digamos, psicópata. Ahora, calculador, exacta, y siempre farà un paper exquisit. En canvi, aquesta gent així més que pot soltar un crit així directament, aquests no tenen per què poden ser brutos.
I poden ser maltractadors també, però no necessàriament pitjors.
No necessàriament pitjors, a vegades menys dolents que aquests que ja dic, que són el maltractador psicològic més habitual. Més habitual en el sentit d'habitualitat, perquè hi ha dos delictes de maltractament, el maltrato puntual i el maltrato habitual. El maltrato puntual seria, pues,
una discussió concreta.
Una discussió amb un resultat concret, i el maltrato habitual és aquell que es dona en el temps. Aquest, lògicament, és més greu.
I també el maltracte físic, que evidentment...
El maltracte físic sempre seria, diguéssim, un delicte, diguéssim, a part. O sigui, ja, el delicte de maltracte, i després també aquesta persona tindria que ser acusada si hagués comès un delicte de lesions per al delicte de lesions concret.
Avui ens acompanyen en el nostre col·loqui l'advocat penalista Lluís Batlló i la professora de Seguretat Urbana a la Universitat de Barcelona, Verónica García Morales. Parlem de violència masclista i d'aquest drama. S'ha estudiat antropològicament què li passa a un maltractador, sobretot en aquests casos en què són persones, diguem-ne, entre cometes, normals, ben posicionades, amb certa cultura, amb formació? És com un trastorn mental transitori que els hi ve, com un... algun tipus de... També amb herències, evidentment, de temps passats, no?, en què el masclisme estava molt implantat socialment.
No, claro. Creo que aquí es interesante y, bueno, desde esta perspectiva, ¿no?, hablar del perfil del maltratador rompe también muchas ideas que tenemos sobre esto, ¿no?, que no es una persona de una condición socioeconómica desfavorable, que no es porque no tenga trabajo, que no es porque sea alcohólico, que no es porque no tenga estudios. Precisamente vemos incluso en el mundo de la cultura, por ejemplo, en 2018, ¿por qué no hubo Premio Nobel de Literatura? Pues porque se abrió casos de abusos o de acoso sexual, ¿no?, por parte de dirigentes en el mundo, ¿no?, de la literatura. ¿Qué pasa ahora con Plácido Domingo, por ejemplo? Es un perfil muy normal, pero ¿por qué no canta en la ópera de Nueva York? Porque también se han destapado casos, ¿no?, de acoso sexual, y que se dice, bueno, es que era un secreto a voces por todo el mundo conocido. Creo que aquí detrás hay una ideología, y que creo que desde el punto de vista penal sí que ya hay un agravante, ¿no?, con los delitos de odio por razón de género, pero más allá de un delito de odio, yo sí creo que es un conjunto de ideas que nutren esta posición de superioridad o de justificación para agredir a una mujer en distintos ámbitos, desde el punto de vista psicológico, físico y demás.
I en aquesta línia es podria equiparar o es podria posar en el mateix sac el que són les agressions sexuals o l'assetjament sexual. Clar, no sabem, en el cas de Plácido Domingo, sempre amb la presumpció d'innocència, etc., de quina manera es poden haver produït, però... són equiparables a la violència de gènere? Diguéssim, tindrien algun punt, algun vas comunicant, per entendre'ns?
Yo creo que sí que lo tienen, y este es el gran reto actual también para el ordenamiento jurídico, es decir, cómo explicar esta violencia de género como un proceso de radicalización que lleva toda una gradualidad y que sus manifestaciones más extremistas es, por ejemplo, las violaciones sexuales, es los feminicidios, también la muerte, ¿no?, a los hijos. Creo que esta es la expresión, ¿no?, más radical de este tipo de ideología que empieza, ¿no?, en pequeños gestos, vamos a decirlo así.
Sí.
Una violació, evidentment, és un crim gravíssim, tot i que és una altra cosa que no l'agressió física, però vaja, està en el mateix nivell, per entendre'ns, són crims.
Sí, de tota manera, ara que parlem d'això, sí que potser que ja hauríem denominat com un llest lo que un ha viscut en la seva infància. Realment hi ha un moment que és des de que neixes fins als 12 anys, perquè després ja sembla que és menys important els inputs que un pot rebre, i és el que tu vius. Si tu vius amb una família de persones que t'estimen, és més difícil, no dic que sigui impossible, però és més difícil que tu puguis ser un maltractador o que puguis ser, pues, també un pederasta. Val? Jo crec que aquí és molt important. El maltractador moltes vegades són persones que han viscut en la seva infància capítols de maltractament. I per altra banda, tu deies, Verónica, el tema de l'alcohol, es donen moltíssims casos de barreja entre l'alcohol i el maltractament, perquè l'alcohol desinhibe, és una de les conseqüències normales, i moltes vegades aquests capítols es cometen, diguéssim, precisament en un estat d'embriaguez. Per això, evidentment, no és una atenuant, com alguns han volgut pretendre, de dir no, és que en aquest cas és una atenuant per altres delictes, el poder estar sota els efectes de l'alcohol, però mai per un tema de maltractament, perquè precisament això succeeix molt, ja dic, en un estat d'embriaguez.
Doncs bé...
Però, perdona, en este caso, quien no tiene esa idea interiorizada, por mucho que esté bajo los efectos del alcohol, no va a agredir a una mujer.
Uh-huh. Sí, es así. Sí, sí.
Es allí donde...
No todo alcohólico es va a ser maltratador.
Digamos. Exactamente.
Son dos circunstancias uh-huh. diferentes. Ahora, casi podría atreverme a decir que todo maltratador, además, es alcohólico muchas veces, o tiene este problema en mayor o menor medida, digamos, ¿no? Uh-huh.
Estem explorant, a partir de reflexions i comentaris, la complexitat d'un problema greu que, a més, com estem veient, té moltes derives i ens connecten amb altres problemàtiques, com és la de les violacions, l'assetjament sexual. Ja no només ens referim a tocaments o una suposada relació inapropiada, que de vegades pot ser fins i tot consentida, però no és apropiada. En fi, hi hauria aquí molt... Però, clar, quan és un... és una agressió sexual o un assetjament, doncs, clar, estem parlant també de maltractament, no? També connectem el problema amb altres sí, realitats.
Sí, la cosa és que els jutges puguin esbrinar en la fase aquesta instrucció del procediment davant de quin cas estem, no? Ara parlant, concretant una mica el maltractament, quan estem davant d'un delicte de maltractament presumpte o...
Clar, perquè quan és en l'àmbit de la parella, se suposa que és una parella que normalment conviu i té relacions i...
Clar, llavors... A més, clar, una dona posa una denúncia. Llavors, el marit, al cap d'unes hores, rep una citació per anar als Mossos d'Esquadra. Els Mossos d'Esquadra el fan declarar, si vol, pot no declarar, però, en tot cas, el dia següent té que passar al jutjat de guàrdia. Allà comença un procediment el que pot tenir una ordre d'allunyament. A vegades sense justificar, una mica et cautela, una mica per dir, bueno, anem a veure què passa. Moltes vegades aquesta ordre de prohibició de comunicació es vulnera com a conseqüència del propi desconeixement que tenen els que tenen aquesta ordre, diguéssim, els investigats, perquè no saben fins a quin punt, si quebranten aquesta ordre, estan cometent un altre delicte que se sumaria al de maltractament. Per tant, a veure, hem d'anar molt en compte, jo crec que els jutges d'instrucció de violència, perquè hi ha uns jutjats especialitzats en temes de violència de gènere, tenen que fer, diguéssim, un examen molt cautelós de davant de quina situació estan.
Encara sobre aquest comentari, abans de la nostra habitual pausa, Verónica García...
Bueno.
Sí, digui.
No, lo que la referencia que hacías, ¿no?, a la pareja, ¿no? Uh-huh. El tema, ¿no?, de la violencia de género, el reto es también que no solamente entre una pareja sentimental se da este tipo de violencia contra la mujer. Este es un tipo, ¿no?, de escenario, pero hay muchos otros que desafortunadamente siguen todavía invisibles, ¿no? Por ejemplo, de hecho, los datos sobre las muertes por violencia contra las mujeres son a partir de 2003 y únicamente se contabilizan cuando se dan en el ámbito de una pareja o de una
parella
relación.
Parella o expareja o en trámites de separación, como deia
exactamente,
vostè.
Pero, por ejemplo, las relaciones esporádicas también es una violencia contra las mujeres, pero no se contabiliza y eso invisibiliza también esta bueno, realidad.
Pot haver-hi una relació esporàdica, sexual, suposadament consentida, però que en aquest context també... sabem que s'han produït casos d'agressió, de maltractament físic. Bé, complexitat sobre complexitat.
Sí.
Sí, sí.
Sí.
Bé, ara 2 minuts i seran 6:45. Farem la breu pausa, si els sembla, un momentet per respirar una mica i de seguida, en la segona part, comentarem altres aspectes. Abans tindrem la notícia curiosa amb el Rafa Sanahuja.
Ràdio Estel.
Tortosa, 90.1.
Actualitat.
Entrevistes.
Notícies.
I bona música.
Tot amb les seccions que et faran arrencar el dia amb bon peu.
A primera hora, el programa de dilluns a divendres.
Tots els matins de Ràdio Estel per començar el dia amb força.
Amb Joan Trias.
I Mercè Raga.
T'esperem a les 8 del matí.
A primera hora.
A Ràdio Estel.
A la Caixa impulsem milers de projectes socials. Treballem per trencar el cercle de la pobresa mitjançant l'educació i ajudem totes aquelles persones que ho tenen més difícil per aconseguir una feina. Perquè som la fundació que inverteix per crear més oportunitats per tothom. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Somies amb un viatge ideal per tu? El Corte Inglés el tenim. Obre els ulls i descobreix viatges fets pel cor i l'esperit. Extremadura, Andorra i Lourdes, Lisboa, Fàtima i Oporto, Terra Santa, Turquia, Armènia, Polònia i molts més. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Al Corte Inglés tenim el teu viatge. Recorda, 93 363 57 60.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Quarts de set, reprenem el nostre col·loqui des d'aquí, des del Mirador de l'Actualitat, en directe, com sempre, amb l'advocat penalista Lluís Batlló i amb la professora de la Universitat de Barcelona, Verónica García Morales. Tenim ja a punt el Rafa Sanahuja amb la notícia curiosa d'avui. Ai, que ens ha sentit, Rafa, que parlàvem de Plácido Domingo abans. Ja sabem que el tema no és d'agressions sexuals, sinó de violència, però ens diràs alguna cosa, oi, d'en Plácido Domingo? Bona tarda, Rafa.
Bona tarda, Ignasi. Encara que avui parlem de violència masclista, m'ha semblat oportú parlar també d'una notícia que s'ha produït aquesta mateixa setmana i que és fruit d'un tema que té molt a veure amb el que avui ens ocupa. Té com a protagonista ni més ni menys que Plácido Domingo. I és que el tenor espanyol Plácido Domingo es va retirar de l'Òpera Metropolitana de Nova York dimarts passat, un dia abans de l'estrena prevista de Macbeth, l'obra amb la qual tornava a un escenari nord-americà després que una vintena de dones l'acusessin d'assetjament sexual, segons ha confirmat a l'agència EFE el seu representant. Per la seva banda, la institució va comunicar que Domingo no tornarà a actuar a la Met Opera després que les dues parts arribessin a un acord en la necessitat d'apartar-se de l'organització, una decisió que es produeix després de conèixer que diversos dels empleats estaven furiosos amb l'actuació del cantant. Per la seva part, Domingo va dir estar preocupat per un clima en el qual es condemna a la gent sense el degut procés. Ha afegit que després d'una reflexió pensava que la seva aparició en aquesta producció de Macbeth restaria atenció al dur treball dels seus col·legues sobre l'escenari i darrere d'ell. Recordem, a més, que la Met Opera ja va acomiadar fa un temps un dels seus directors d'orquestra més destacats, James Levine, després de ser acusat també d'abusos sexuals. Els empleats de l'òpera novaiorquesa van demanar quedar en l'anonimat per por a represàries i tots ells van admetre que no havien patit la suposada conducta inapropiada de Domingo. Des que es publiquessin acusacions de 20 dones contra Plácido Domingo, diverses institucions de música clàssica als Estats Units, com l'Òpera de San Francisco, la de Dallas i la de Filadèlfia, han cancel·lat les seves actuacions, tot i que cap a Europa ha pres decisions similars. Evidentment, invoquem la presumpció d'innocència, però violència masclista i abusos sexuals, dos temes, lamentablement, a l'ordre del dia a tots els nivells.
Moltes gràcies, Rafa. Bé, i la qüestió d'aquests casos tan mediàtics com el de Plácido Domingo o altres persones que es poden veure involucrades en afers, no?, d'agressió sexual.
Sí, però realment sobta molt això que comentava el Rafa, perquè, clar, aquí la presumpció d'innocència...
Sí, sembla que no existeixi. No, sí, exacte, per això.
Plácido Domingo, però vull dir que fàcil és posar una denúncia a una persona i que llavors ja sembla que sigui veritat el que es denuncia. I, a veure, s'ha de sentir una versió i s'ha d'encausar el procediment per la via, diguéssim, jurisdiccional. No es poden fer un procediment paral·lel amb informacions absolutament unilaterals, no?
Si hi ha denúncies, ja es veurà què passa,
ja
veurà, no? Com acaben.
I si acaba malament, doncs, escolta, a la presó, on sigui, no? Però vull dir que així, a priori, que comencin... Però això és molt, molt americà, no? De dir... O sigui, allà passa de tot, però després resulta que sense cap tipus de prova, doncs, ara Filadèlfia ha dit que no, Dallas tampoc li deixa entrar l'òpera, home, jo penso que, a veure, que la trajectòria d'una persona pugui quedar malmesa com a conseqüència de... I pot tenir molta gent que li tingui ganes a aquesta persona, no? Llavors, no sé, tu què opines, Verònica?
Clar, aquí és delicat perquè poden entrar temes, això, calculats, en un altre sentit. Abans que parlàvem de calculadors que són maltractadors, sí. A vegades hi ha calculadors que són enfonsadors de carreres artístiques.
Sí, però bueno, aquí les calculadores serien 20 mujeres. También es importante decir,
si son 20 donas que realmente han
que estado. Son 20 mujeres que serían entonces las calculadoras para arruinar, ¿no?, la carrera de un hombre. Yo creo que
això ja, per suposem, molt en qüestió, perquè,
no, claro,
evidentment...
yo creo sí. que enfrentarlo así, bueno, yo no estaría del todo de acuerdo. Desde el ámbito estrictamente jurídico, evidentemente la presunción de inocencia es una garantía para todos, ¿no?, en términos de igualdad. Pero aquí también se pone de manifiesto algo que me parece bastante interesante, ¿no? También la sensibilidad que hay, y que hay otro tipo de control, que vamos a decir que es más social, y que, como bien señalabas, Luis, viene más también en otro tipo de culturas, como en Estados Unidos, hay mucho control a veces social respecto de determinados discursos y no todo se judicializa, ¿no? Uh-huh. Son caminos, ¿no?, diferentes. Entonces, allí también habría que destacar, ¿no?, esta mayor sensibilidad de la sociedad, este mayor rechazo a este tipo de conductas que antes, ¿no?, se silenciaban.
Sí, casos com aquests, efectivament,
claro.
Destapen. El mateix Plácido Domingo ho va dir en la primera reacció pública, en què admetia que abans alguns comportaments amb les dones doncs no eren vistos com ara. Clar, no,
claro,
sabem què va fer, evidentment.
Entonces... però... interpretar, com dice el Papa, en la hermenéutica de la història.
No? Sí, però clar,
que diu el Papa,
això no vol dir que valgui
però,
tot.
Claro, exacte, però ojo, què vols dir? Que fa 20 clar. Anys, claro.
Sí, sí, si està malament és ara i fa 50 anys. El que passa que fa 50 anys sí. no es veia tan malament
no,
com ara.
No, i esto explica muchas dinámicas de también por qué determinados puestos en determinados ámbitos, el de la cultura, este es un claro ejemplo, y he dicho también el de la literatura, porque no hay tantas mujeres. Eso también nos lleva a reflexionar sobre otras cosas, más no centrarnos tanto en la inocencia o no de este personaje, ¿no? Que al final tampoco se trata, ¿no?, de eso, sino de visibilizar y de dar voz. Y creo que es importante, uniéndolo con, como empezábamos, ¿no?, con el discurso, por ejemplo, de esta pancarta de la violencia no tiene género. Es importante, y aquí sobre todo me quiero centrar en las víctimas de la violencia contra las mujeres. Las mujeres, en un primer lugar, y luego todas las víctimas que hay alrededor, porque son los hijos, son niños, son familias, a veces es la madre de esa mujer, su hermana, la tía. Es decir, cuando uno legitima un discurso en el, bueno, es que esto tampoco es tan grave, es un comentario machista, pero bueno, no pasa nada, uno va silenciando esa violencia que viven las víctimas. Y creo que esto es importante, que se hable y que se diga, ¿no? No es tanto por... apuntar a alguien, sino que se conozca que esta realidad no se tiene por qué aceptar. No hay nada, nada que justifique la violencia contra la mujer. Nada.
Sí, esto que dices es verdad, y ahora me viene un desgraciado chiste para ver cómo podíamos ser nosotros, digamos, en esa cultura. Me acuerdo que decían hace años, cuando veas a tu mujer, pégala. Tú no sabrás por qué, pero ella sí. Era un chiste esto. Imagina't, sí, sí. Diguéssim...
No, se'n feien acudits, cançons.
Es feien acudits,
tothom coneix la cançó de Don Federico, per exemple.
Claro, no? I ara ens diuen, clar, amb aquesta situació que comenta Verónica, pues dejas como decir, bueno, lo trivialitzes. I,
sí,
i, claro,
sí.
Evidentment és un tema molt greu.
Que hem de superar. I potser, tot i que hem parlat avui sobretot d'aspectes legals, també polítics, perquè no, socials i judicials, però aquí també segurament hi ha un segon aspecte que és ètic, antropològic, moral i d'educació, també, no? Aquí ja no ens podrem estendre perquè se'ns acaba el temps, però una educació, un canvi educatiu i cultural, que això no vol dir pensament únic, perquè la pluralitat és evident que ha de ser-hi, però sí un canvi de xip total, no?
No, claro, y esta medida, la cultural, la de la educación, yo creo que es fundamental y pues esto, para ir contrarrestando estas ideas de desigualdad.
Y yo creo que está teniendo lugar, ¿eh? Este cambio que tú comentas está teniendo lugar. Pero yo, por ejemplo, tengo hijos adolescentes que algo que nosotros no teníamos entonces, que ellos tienen amigos y tienen amigas, independientemente del sexo. Nosotros, amigas no llegabas a tener, ¿sabes?
Y había como una mena de segregación cultural.
En cambio, ahora, tener amigas, vienen a casa y es comportan absolutamente. Pueden ser ser amigues i no, no tenir per què ser nòvies, diguéssim, amb la qual hi ha una relació absolutament natural de comportament vers l'altre sexe. Jo crec que això està canviant, espero.
I que sigui de respecte, que no sigui de vexació, que no sigui d'abús.
Absolutament. No?
D'igualtat.
Que sigui, exacte, igualtat en dignitat, en moltes coses. Biològicament hi ha diferències, però
no, igualtat. Claro. Igualtat que no uniformitat, que això és distint.
Bé, doncs, alguna conclusió que puguem treure. Podem dir que anem bé, però hem d'anar molt millor en el tema de la lluita contra la violència masclista. Aquest podria ser un aspecte conclusiu important,
tot i que
és molt simple.
Desgraciadament, estem parlant en un país bastant, diguéssim, serio en tots els aspectes, en un estado de derecho, però em sembla que segons quins països de Sud-amèrica o d'Àsia és un mal endèmico. Allà és tothom, no? Vull dir que podríem dir que estem bé, però respecte a d'altres països estem molt millor, però, vamos, encara queda molta feina per fer.
Sí, no, clar. I no ens podem consolar, com també s'ha dit, i això no és una qüestió ni de dretes ni de